Molt bona tarda, són les dues. El barri fa costat a l'obrera.
Notícies migdia. Núria García.
L'endemà de l'enderroc del centre social de l'Avinguda Barberà encara són molts els veïns que es pregunten si calia arribar fins a aquest punt. Les persones consultades per l'emissora municipal creuen que, malgrat que l'activitat es feia en un immoble ocupat, l'obrera feia una funció social al barri. És el que opina, per exemple, la Maria Marí de la floristeria Maria, tot just al costat del Casal Popular.
Bueno, no, jo no tenia cap problema. Era veïna i no tenia cap problema. Feien coses pel barri.
Mentrestant, els membres de l'obrera continuen païnt l'enderroc de l'edifici. Ara bé, no donen per mort el projecte i s'han emplaçat a una assemblea el pròxim 6 d'abril per plantejar cap a on ha d'anar. Tot plegat després d'una manifestació ahir al vespre en senyal de rebuig a aquest desallotjament del centre social que va reunir mig miler de persones i que va acabar pintades al terra a les portes de l'Ajuntament de Sabadell. A banda de l'obrera, avui us explicarem que per primer cop la unitat canina dels Mossos d'Esquadra ha fet pràctiques a l'antiga estació Sabadell-Rambla dels Ferrocarrils. També us presentarem el cartell del Festival Internacional de Música que s'ha donat a conèixer avui.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació del transport públic, Daniel Cáceres, des del Transmet. Bona tarda.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un dijous de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora a la P7 hi ha un carril tallat a Barberà del Vallès en direcció Tarragona per un accident. Hi ha 3 quilòmetres i mig de retencions des de Santa Perpètua de Mogoda. És l'única incidència que a aquesta hora recull al web del Servei Català de Trànsit.
La notícia del dia.
El número 142 de l'Avinguda Barberà, on fins ara hi havia el casal popular ocupat de l'obrera, segueix en runes després que ahir s'efectués el desallotjament de l'espai. L'enderrocament del centre ha deixat un buit físic i emocional al barri de l'Eixample. Així ho veuen també els veïns de la zona consultats per aquesta emissora, que consideren que els membres de l'obrera no feien res de dolent. Més aviat al contrari, dinamitzaven el barri. Helena Moliste, bona tarda.
Bona tarda.
Què t'han dit els veïns del barri?
Doncs bàsicament que els joves de l'obrera eren bones persones, persones que es preocupaven pels veïns, però també que s'encarregaven de moure una mica el barri.
Creo que jóvenes con mucha calidad humana, preocupados siempre por lo que le pudiera pasar a los vecinos, interesados en siempre preguntar la problemática que tuvieran los vecinos. Y aparte de eso, jóvenes activos, dinámicos, que se preocupaban por problemas sociales de la comunidad. Creo que era eso, y muy enfocado hacia la cultura. Los eventos culturales del sector casi siempre estaban organizados por ellos.
Sobre l'enderrocament, tot i assumir que la llei és la llei i que, per tant, el desnonament s'havia de tirar endavant, denuncien que el que passi al terreny els preocupa.
Bueno, se suposa que ja se sap el que faran. Una construcció d'habitatges megacars, supercars, megacars, digue-li com vulguis. L'especulació que hi ha.
Precisament els membres de l'obrera s'han emplaçat a una assemblea el pròxim 6 d'abril per decidir quins són els passos a seguir per mantenir viu el projecte.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
I l'antiga estació de ferrocarrils de la Rambla s'ha reconvertit en un centre de formació en els últims anys. Tant professionals de ferrocarrils com agents dels Mossos utilitzen habitualment les instal·lacions per entrenar-se en situacions d'emergència.
De fet, en els últims 6 anys, més de 700 professionals dels ferrocarrils han participat en sessions de formació a l'estació. Pel que fa als agents, des del 2022, 300 agents dels Mossos han participat en tasques d'entrenament en aquest espai. Precisament avui, la unitat canina dels Mossos ha realitzat formació en detecció d'explosius explosius, drogues i armes. Ho explica Òscar Leonardo García, sotsinspector i cap de la unitat canina dels Mossos d'Esquadra.
Plantejar un escenari real en el que unes persones, uns delinqüents, han fugit i han deixat diverses substàncies per lo que seria l'escenari de l'estació. Llavors, els hem proposat de fer uns equips conjunts per tal de buscar tant els explosius que poden haver com les substàncies estupefaents, bitllets o drogues. Tenen un temps màxim per poder-ho fer, de cara a que també s'hagin d'espavilar en una situació real seria igual.
En total hi han participat una vintena de gossos i uns 30 agents.
Digitalització i entesa entre totes les entitats de la Creu Alta són els dos objectius que s'ha fixat el nou president de l'Associació de Veïns del Barri, Jaume Marco. Julià Ramon, bona tarda.
Bona tarda, sí. Marco ha passat avui pel programa al matí on ha explicat que la seva voluntat és seguir la línia encetada per la Junta anterior.
Soc nouvingut, amb el qual no puc encara plantejar unes línies mestres. Potser hi ha dos punts que són importants. Un punt és, sobretot, la digitalització de l'associació, que la web funcioni, que estem plantejant una app d'informació en els veïns. Bueno, tot són idees, bàsicament. Una altra part també molt important, potser també, és la reconciliació amb totes les entitats del barri, que entro en una etapa que hi ha un que altre conflicte obert.
Marco va ser escollit president la setmana passada en substitució de Rubén Cantó, qui es manté a la Junta com a vocal d'Acció Cívica.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Més qüestions. Cada cop més pacients consulten per endometriosi. De fet, la unitat especialitzada del Taulí ha visitat 500 dones en l'últim any afectades per aquesta patologia causant de les regles doloroses. Carem Madrid, bona tarda.
Bona tarda. La col·laboració amb els professionals de l'atenció primària ha ajudat a donar visibilitat a la malaltia i a diagnosticar-la abans. De fet, encara és complicada de detectar, ja que se'n desconeixen les causes. Yolanda Canet és directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Taulí.
Afortunadament, des de fa ara pocs anys, ha agafat una gran rellevància. Ha sigut una malaltia que ha estat invisibilitzada també, que les dones encara triguen anys, no, a poder ser diagnosticades d'una endometriosi i poder posar totes les eines que tenim a l'abast per a millorar i tractar aquesta patologia.
Els tractaments de l'endometriosi, per la seva banda, són completament individualitzats i, sobretot, estan orientats a reduir el dolor i a augmentar la fertilitat.
Precisament avui se'n commemora el Dia Mundial i l'Ajuntament il·luminarà la seva façana de color groc. Altres notícies en format més breu en surt aquesta matinada en una casa del carrer Pare Sallarès, al centre.
Un incendi en un immoble situat al número 92 d'aquest carrer ha obligat a evacuar un home de 33 anys al Parc Taulí per inhalació de fum. El foc ha començat al menjador de la casa per causes que encara es desconeixen i el fum ha afectat tot l'immoble. L'estructura, en canvi, no ha patit danys. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del SEM.
Josep Escartín, nou vicepresident del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya.
El síndic municipal de Greuges s'incorpora així a la nova junta del fòrum, que també incorpora les sindicatures de Barcelona, Deltebre, Igualada, Lloret de Mar, Palamós, Santa Coloma de Gramenet i Vidreres. El nou president del fòrum és Carles Alujo, síndic de Rubí.
Les 2:18 neix a Sabadell una nova editorial. Sota el segell Landon, el primer títol que publicarà per Sant Jordi serà Marcel Lacroix, el catar ignorat de Jordi Barrufet i Montblanc.
Carola Magem i el seu marit són amics de Barrufet i seguidors de la seva obra. Comprovar les dificultats amb què s'estava trobant per publicar els ha motivat a crear una editorial pròpia. Així ho ha apuntat Magem al Cafè de la Ràdio.
Una de les coses que tenim clares de l'editorial, donades les dificultats que es va trobar el Jordi, és que això no s'hi trobin altres autors. És a dir, que d'alguna manera puguem obrir més endavant la possibilitat d'altres autors que puguin fer la publicació del seu llibre.
L'editorial Landon, oberta a la publicació d'obres de totes les temàtiques, es presentarà en societat el pròxim 16 d'abril. Serà en un acte a la llar del llibre.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo? Lluís Blanc, Juan Manuel Cañizares, Judit Forca, Mara Jiménez o Joaquim Judez.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota a la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any, fins al 2 d'abril a les 12 de la nit.
Tercera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
Ràdio Sabadell. Notícies.
Les 2:10 del matí, Pere Aragonès ha anticipat les eleccions el 12 de maig després de no haver aconseguit prou suports per aprovar els pressupostos. Justament, un dels principals partits que ha vetat els comptes és el del sabadellenc Joan Mena, En Comú Podem.
Sí, qui aquest matí ha passat pel cafè de la ràdio i ha assegurat que ha estat la millor decisió que ha pres el president de la Generalitat en tota la legislatura.
Hem conegut al llarg d'aquest any que ha sigut, diguéssim, d'una gestió bastant dolenta per part del govern de la Generalitat, amb la crisi de la sequera, amb, bueno, diferents aspectes que han demostrat que és un govern que no s'aguantava, i per tant, doncs, sincerament, pensem que aquesta ha sigut la millor decisió que ha pres el president Aragonès.
I què n'han dit de tot plegat els diputats sabadellencs al Parlament?
Doncs Pol Gibert, del PSC, coincideix amb Mena i per això ja fa temps que preveia que això passaria.
En tot cas, diguem, el PSC va intentar posar per endavant el Catalunya per tant d'interès partidista i electoral, no? Però s'ha vist que no ha sigut suficient i per tant ens aboca el país en les eleccions que d'altra manera doncs, sembla bastant inevitable que es produïssin més aviat que tard.
Ara doncs és el moment en què tots els partits polítics començaran la cursa electoral i a la CUP poden haver-hi canvis de cara al 12 de maig, tal com ha anunciat Xavier Pellicer.
És un dels aspectes que debatrem i treballarem en aquests propers dies per poder també explicar si hi ha algun tipus de canvi o mantenim o com ho mirem de compaginar.
En canvi, Juli Fernández, Esquerra i Joan Garcia de Ciutadans confien en l'aposta dels respectius partits.
Volem continuar liderant aquesta aposta per la transformació, per posar al servei de la gent els recursos, per millorar els serveis públics, per acabar amb les retallades.
Per nosaltres com a partit, doncs, amb molta il·lusió i buscant doncs, revalidar suports al Parlament de Catalunya.
Tot plegat a les portes de veure si aquesta tarda el Congrés aprova o no la llei d'amnistia.
No haurem d'esperar aquesta tarda perquè la llei d'amnistia ja ha sortit endavant amb 178 vots a favor. Doncs com ara dèiem, fa només uns minuts que s'ha produït aquesta votació i que el Congrés ha aprovat la llei d'amnistia. Ara, un cop superada la votació al Congrés, el següent pas serà el del Senat. Allà la norma es toparà amb la negativa de la majoria absoluta del PP i tornarà al Congrés, on podrà ser aprovada definitivament. El text continua excloent els casos més greus de terrorisme i el delicte de traïció, però ja no els remet al Codi Penal, sinó al dret europeu. Així s'evita que els jutges espanyols tinguin un marge d'interpretació massa ampli a l'hora de jutjar delictes com els que s'imputen a Tsunami Democràtic o també al CEDAR. La inflació es redueix 6 punts al mes de febrer.
Sí, l'índex de preus al consum a Catalunya es torna a situar així per sota del 3% anual. Al febrer del 2023 la inflació era del 5,6%, la xifra més alta de l'any passat. A aquest se situa el 2,7%, una rebaixa que respon a la moderació dels preus de l'electricitat i dels aliments.
I Carles Puigdemont confirmarà la setmana que ve si serà el candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig.
Des del Parlament Europeu a Estrasburg, l'expresident i eurodiputat ha dit que probablement es pronunciarà la setmana que ve sobre les seves intencions als comicis després que ja hagués anunciat que es presentaria a les eleccions europees del juny.
Cultura.
El Festival Internacional de Música oferirà 8 concerts entre el 17 de juny i l'11 de juliol.
És una de les programacions més àmplies que s'han fet en els darrers 24 anys i Joana Soler, la presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell, qui organitza el festival, ha assenyalat que comptar amb Juan Manuel Cañizares li atorga molt de valor al programa.
Malauradament no sempre està amb nosaltres, però la seva música i la seva passió són indiscutibles i passeja el nom de Sabadell per tot el món i amb molt d'orgull. Per Joventuts Musicals és tot un honor que pugui inaugurar aquesta edició del festival.
D'aquests 8 concerts, 6 estan creats per artistes sabadellencs o tenen una forta relació amb la ciutat. Com a novetat, enguany també hi haurà un concert de l'Orquestra 21 a la Faràndula.
Marxem! Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i també al nou canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Que vagi molt bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm